Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ara fa poc més d'una setmana que us explicàvem que el Nacho Martín Blanco serà la persona que encapçalarà la llista del Partit Popular per aquestes properes eleccions del dia 23 de juliol per Barcelona. Aquest migdia es presenta aquesta llista, a la qual el Nacho Martín Blanco va de número 1. Ara ja sabem també que el número 2 serà el Santi Rodríguez, la persona que ha estat al capdavant del partit des de ja fa una bona colla d'anys aquí a Catalunya. Avui el Nacho Martín Blanco és amb nosaltres a Ràdio Estel. Com anem? Bon dia.
Què tal, Pol? Bon dia.
Avui al migdia presenteu la llista.
Efectivament, avui presentem una llista que té la il·lusió d'aconseguir un resultat magnífic a Barcelona, a la província de Barcelona, de cara a les generals. És veritat que els resultats de les municipals a tot Catalunya i, de fet, a tot Espanya, però també, concretament, a la província de Barcelona, ens fa ser especialment optimistes quant a les possibilitats de tenir un resultat bo que ens permeti aportar el nostre granet de sorra de cara a un govern del Partit Popular que crec que és més necessari que mai a Espanya.
Creieu que aquest és el moment en què el Partit Popular pot tornar a treure un molt bon resultat electoral a Catalunya després de molts anys?
Jo no en tinc cap dubte. Ho detecto també, ho percebo en l'àmbit social, òbviament, els nostres entorns, doncs cadascú té el seu entorn, però jo intento tenir una visió el més àmplia possible i parlar amb gent de tota mena. I jo crec que hi ha gent de tota mena i condició que està il·lusionada, si més no, amb la possibilitat d'aconseguir un canvi de govern a Espanya que permeti que el senyor Feijóo, que jo crec que representa el sentit comú, la serenitat, la raonabilitat en política, aconsegueixi governar Espanya i canviar aquesta deriva de crisi institucional, econòmica, social, que ha provocat el govern de Pedro Sánchez.
Creus que el que ha fet Daniel Cirera en la seva campanya a l'Ajuntament de Barcelona, el moviment per fer alcalde Jaume Collboni, pot ajudar electoralment el Partit Popular en aquestes properes eleccions?
Jo no en tinc cap mena de dubte. Entre altres coses, pel que he vist de l'opinió pública i de l'opinió publicada, percebo doncs, una gran acceptació i, de fet, percebo que hi ha molta gent que diu que així es fa política, que hem de ser responsables, hem de tenir altura de mires, hem de tenir sentit d'estat, i jo crec que la decisió del senyor Cirera i del conjunt del Partit Popular ha estat precisament això, sentit d'estat. Jo recordava l'altre dia que l'any 2009 quan el País Basc, Patxi López, va accedir a l'endecaritge, va ser el primer endecari no nacionalista del País Basc, de la història del País Basc, i jo crec que en aquella ocasió, quan el senyor Basagoiti va donar suport a la investidura del senyor Patxi López, va ser un exercici de responsabilitat que m'ha recordat aquest exercici del senyor Cirera, que ha decidit doncs, que convenia estabilitat, convenia polítiques raonables i convenia, sobretot, tot, evitar un govern separatista a la ciutat de Barcelona i evitar que la senyora Colau continués també al capdavant del govern municipal, que ha estat un autèntic desastre pels barcelonins.
Saps que segurament hi ha molt votant del Partit Popular que tampoc hauria vist malament un govern de Xavier Trias. Això es va dir molt durant la campanya electoral i jo n'havia parlat fins i tot amb el senyor Cirera assegut en aquesta mateixa cadira. I la frontera electoral entre el Partit Popular i Convergència i Unió, dic Convergència i Unió perquè també és el que Xavier Trias no, va explicar molt durant la campanya electoral, era bastant o podia ser molt permeable en aquestes eleccions. No? Pot haver-hi una part del votant del PP sorprès amb la decisió d'investir un alcalde socialista?
Sens dubte, Pol, el que dius, alguna cosa hi ha d'això. L'única cosa que jo crec que en l'actual conjuntura, amb les actuals coordenades polítiques, aquella convergència que alguns consideraven raonable, que alguns consideraven que era doncs, un partit d'estat, un partit que feia polítiques basades en el benestar del conjunt dels ciutadans de Catalunya per sobre de tot, jo, d'entrada, no sóc gaire partidari d'idealitzar aquella convergència en absolut, però cadascú té l'opinió que té i en aquest sentit doncs, jo respecto els meus conciutadans.
No, una qüestió d'idealitzar, és una qüestió d'espectre polític del que defensava Convergència en l'espectre ideològic de l'eix dreta-esquerra.
Exacte. El problema també és que Convergència defensava més de l'eix dreta-esquerra unes altres polítiques en clau nacionalista, que jo crec que molts votants del Partit Popular mai no han comprès i sobretot s'han sentit decebuts quan després Convergència va fer el gir independentista. És evident que en aquest sentit el senyor Trias representa en la seva evolució política, que no personal, ho vull deixar molt clar, perquè el senyor Trias, més enllà de la seva reacció l'altre dia al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, és un home afable, però jo crec que la seva evolució política de ser un home amb aquesta visió d'ordre, amb aquesta visió sensata, va evolucionar cap a postulats cada vegada més radicals en l'àmbit nacionalista, donant suport al puigdemontisme, i això jo crec que ha generat una trencadissa enorme entre molts ciutadans de Catalunya que podien veure amb simpaties bé Convergència, bé el Partit Popular o bé qualsevol partit d'ordre, però que a hores d'ara això jo crec que ja no se sosté per enlloc, perquè el senyor Trias, entre altres coses, havia pactat amb el senyor Maragall fer un govern a la ciutat de Barcelona. Jo crec que el votant del Partit Popular que pogués veure Trias amb bons ulls en cap dels casos veuria amb bons ulls, i també jo ho he copsat entre el meu entorn, en cap dels casos veuria amb bons ulls un govern Trias-Maragall.
Passa que, clar, l'exercici de confiança que ha fet el senyor Cirera amb el senyor Collboni és extrem. Jo hi parlava amb el Daniel Cirera, em diu, clar, jo mirant els ulls d'una persona en tinc prou bé. De polítics desenganyats, perquè ha mirat els ulls amb un altre polític i no ha complert allò que presumptament havia fet... N'hi ha un cabàs, eh?
Sí, sens dubte, i aquest és un risc que jo crec que s'assumeix, però s'assumeix precisament en pro de l'interès general, en pro d'una política sensata, d'una política que no situï Barcelona una vegada més en l'eix nacional, en l'eix de posicionar Barcelona al món com una ciutat, diguem-ne, que vol constituir-se en capital d'un estat independent. Tota aquesta faramalla ideològica que han creat els partits nacionalistes ha generat una gran inestabilitat política, econòmica i una gran degradació de la imatge de Barcelona al món. Per tant, jo crec que el que necessita Barcelona és tranquil·litat, estabilitat. La pot aportar el senyor Collboni amb el seu govern? Home, sens dubte no és el millor dels mons, però jo crec que era el mal menor.
És realista plantejar-se que el PP entri a l'Ajuntament de Barcelona? Ara mateix, ho dic, avui el Daniel Cirera, en una entrevista al periòdic, fa aquest plantejament, per exemple.
Home, realista, jo crec que al final no seré jo qui pugui dir si és realista o no, segurament seria molt més el senyor Collboni. El que sí que tinc clar és que seria molt positiu per la ciutat de Barcelona, diguem-ne, que el Partit Popular tingués alguna influència en el govern de la ciutat de Barcelona. És evident que quan el Partit Popular ha tingut alguna cosa a dir en els governs d'Espanya, o fins i tot per suports externs en el govern de la Generalitat, jo crec que a Catalunya li ha anat bé, i en aquest cas jo crec que a Barcelona li aniria fantàsticament bé tenir una aportació en el govern del Partit Popular. Ara, no sé si és gaire probable, però d'això, òbviament, el senyor Cirera en sabrà molt més que jo.
Clar, Nacho Martín Blanco es presentarà pel Partit Popular per Barcelona en aquesta campanya electoral, venint de Ciutadans. Ciutadans vau criticar molt el Partit Popular, acusant-lo de no tenir un projecte per Catalunya. Quina és la proposta que portaràs ara per Catalunya en aquesta campanya electoral?
Bé, no difereix excessivament els plantejaments que jo defensava quan estava a Ciutadans, fa ben poc, dels que continuo defensant ara, que encapçalo la llista del Partit Popular per Barcelona, entre altres coses, perquè jo crec que hi ha una cosa evident. Barcelona, Catalunya i Espanya necessiten un govern que deixi enrere la inestabilitat política, la confrontació ideològica, aquesta pretensió de separar Espanya entre bons i dolents. Crec que Catalunya ha de tornar a ser motor econòmic d'Espanya. Ho va ser durant molts anys, fins ben entrat al segle XX, fins a finals del segle XX, va ser un motor econòmic d'Espanya indiscutible, i ho ha deixat de ser precisament a l'escalf d'un procés que ha estat desastrós per l'economia catalana. En aquest sentit, jo crec que Catalunya ha de recuperar aquesta condició de motor econòmic d'Espanya, Catalunya ha de recuperar aquesta condició d'avantguarda d'Espanya, i des del meu punt de vista, des de la lleialtat a la resta dels espanyols, crec que, diguem-ne, la meva incorporació també va en aquesta línia, la línia de defensar precisament que els catalans som dels ciutadans espanyols que paguem més impostos, però això no és culpa de Madrid, o si més no és sobretot culpa de Madrid, és sobretot culpa de les polítiques fiscals que s'han emprès des del govern de la Generalitat, que a Catalunya hi ha moltes coses que es poden millorar, però que moltes coses tenen precisament a veure amb el govern de la Generalitat, i jo crec que amb voluntat de diàleg, amb voluntat de concòrdia, amb voluntat d'entendre'ns entre tots, és possible recuperar aquesta condició de lideratge de Catalunya en el projecte polític col·lectiu espanyol.
Un govern del PP a Madrid es pot entendre amb un govern independentista, la Generalitat, per tocar els impostos, per exemple, a Catalunya?
Hi ha coses que es poden fer des del govern d'Espanya que, efectivament, podrien limitar, per exemple, la contribució a l'impost municipal. Això es pot modificar a través de la llei d'agències locals. Es pot modificar, efectivament, la capacitat que tenen els ajuntaments de carregar encara amb més impostos als ciutadans.
I clar, però la lectura que es pot fer d'això que està plantejant ara és una ingerència política de Madrid en qüestions que s'han decidit aquí a Catalunya, per exemple?
Bé, jo crec que hi ha una qüestió que són les lleis marcs, i en aquest sentit és evident que hi ha una capacitat legislativa de l'àmbit nacional o de l'Administració General de l'Estat que afecta el conjunt dels ciutadans. És que, clar, al final jo crec que la qüestió no és...
Ho dic per... Ara ho plantejava fins i tot en termes de lleialtat institucional, al sentit de que al final, quan si es pren una decisió política d'aquestes característiques, és evident que afecta la butxaca del ciutadà, que paguem menys impostos, però afecta la capacitat de finançar-se de la institució afectada, sigui un ajuntament, una diputació o la Generalitat mateix, no, per exemple?
Sí, però jo, en aquest sentit, moltes vegades quan hi ha el debat sobre més autogovern, més o menys autogovern, jo, que sóc un ferm autonomista i ho he defensat sempre, perquè crec que és positiu en termes liberals aquesta capacitat de controlar el poder, no només el control entre poders, poder legislatiu, executiu i judicial, sinó també control entre poders en l'àmbit vertical, no només horitzontal, sinó també vertical, entre administracions públiques. Per tant, dit això, que sóc un ferm autonomista, també s'ha de dir una altra cosa. La qüestió no és més o menys autogovern, sinó millor o pitjor autogovern, o pitjor o millor govern. I jo crec que el bon govern es pot fer amb coordinació, amb lleialtat institucional, i des de la lleialtat institucional es poden aconseguir moltes coses. I si això doncs impera entre les administracions locals, autonòmiques i generals del conjunt de la nació, doncs jo crec que això redundarà en el benestar dels ciutadans. I aquí jo no entraria gaire en disquisicions sobre conflictes competencials, perquè crec que aquests suposats conflictes competencials moltes vegades han estat excuses per no fer el que s'ha de fer des de determinades administracions públiques, i em refereixo sobretot a la Generalitat.
Nacho Martín Blanco serà el número 1 de la llista, per tant, en principi, és segur que serà diputat al Congrés dels Diputats, on tot apunta que el Partit Popular i Vox hauran de col·laborar, com a mínim, amb l'escenari polític que hi ha ara, després del resultat electoral, es veurà, però vaja, tot indica que la col·laboració entre el PP i Vox serà necessària. L'incomoda, Nacho Martín Blanco, haver de col·laborar amb un partit d'extrema dreta?
Doncs mira, jo la veritat és que sempre he estat molt partidari de les solucions transaccionals, de les solucions pactades, de l'acord, i de respectar l'adversari polític. A mi no m'agraden els discursos guerra civilistes, no m'agrada la gent que menysprea l'adversari polític, la gent que insulta, la gent que es limita a fer soroll en política. Per tant, a mi m'agradaria que fos possible, com deia, jo precisament escrivia ahir un article a Voz Populi, m'agradaria que fos possible que els dos grans partits d'estat, el conjunt d'Espanya, el Partit Popular i el Partit dels Socialistes, es conduïssin sempre amb la mateixa responsabilitat i sentit d'estat que ho ha fet el senyor Cirera a Barcelona. Jo crec que això seria l'ideal per tot Espanya, perquè em fa l'efecte que Espanya necessita estabilitat.
Però això hauria la resta de partits polítics del Congrés dels Diputats, tots, eh? Tots.
Bé, jo crec que...
És a dir, si el Partit Popular i Vox, el Partit Popular i el PSOE tendissin a fer això, el paper de la resta de formacions, totes, seria absolutament irrellevant.
Fixa't que jo tinc molt present sempre l'exemple de la transició. I a la transició hi havia un partit de centre-dreta, en principi l'UCD, i després Aliança Popular i després el Partit Popular, l'UCD i el Partit dels Socialistes. Aquests dos grans partits van ser, òbviament, fonamentals, principals en aquesta evolució cap a una democràcia, en aquesta evolució tranquil·la cap a una democràcia, cap a una economia de mercat moderna, per deixar enrere les polítiques diguem-ne autàrquiques, tot això ho van encapçalar aquests dos grans partits, però no va suposar en absolut l'exclusió de la resta dels partits. Jo sóc un ferm defensor del pluralisme polític, però sí que és veritat que crec que un país necessita altesa de mires i sentit de la responsabilitat per part dels grans actors, i quan el Partit Popular i el Partit dels Socialistes continuen representant una part fonamental dels espanyols, crec que no té cap sentit fer polítiques contra un o contra l'altre. No crec que tingui sentit que el PSOE faci polítiques contra el Partit Popular o contra el centre-dreta, que cadascú li digui com vulgui, com no tindria cap sentit que es fes a la inversa. Per tant, crec que és imprescindible que hi hagi aquest sentit d'estat, aquesta capacitat d'entendre el que és el sentit de la responsabilitat. I des del meu punt de vista és evident que tot el que siguin acords cap a la centralitat seran positius per la societat, per al conjunt de la societat barcelonina, catalana i espanyola.
El que passa és que mentre això no s'acaba produint, en el cas del Partit Socialista, fet en les legislatures de Pedro Sánchez al capdavant del govern, els equilibris que ha fet amb els acords que ha fet, que moltes vegades, és veritat que des d'un punt de vista polític s'han destacat molt els acords amb Esquerra per la transcendència que ha tingut, no? Això és evident, o sobretot en aquesta darrera etapa que s'ha parlat molt dels acords amb Bildu, però en realitat la suma dels acords que ha fet Pedro Sánchez en molts casos ha sigut de pràcticament tot el Congrés, no? Perquè els ha necessitat molts vots. Ara el Partit Popular l'únic recolzament possible que té és Vox. A vostè li agrada pensar, per exemple, que un partit que nega que existeixi la violència de gènere tingui la presidència del Parlament de València, que ara sembla que pugui tenir la presidència del Parlament de les Balears? Perquè al final, en aquesta qüestió, per exemple, de la violència de gènere, on més s'ha treballat ha sigut des del punt de vista institucional fins ara a Espanya.
Jo crec que el problema aquí, evidentment, abans parlava de la responsabilitat d'estat dels dos grans partits d'Espanya, i jo crec que el principal problema és haver permès o haver normalitzat l'acord amb formacions radicals extremistes com ara Bildu o com ara Podemos o la resta de partits nacionalistes que hi ha a Espanya. Jo crec que si hi hagués lleialtat institucional tot seria assumible, però en la mesura que la lleialtat institucional no existeix per part de partits com Esquerra Republicana, per exemple, doncs governar Espanya amb el suport d'aquells que volen liquidar la unitat d'Espanya, home, jo crec que no té gaire sentit.
És equiparable un partit com Esquerra Republicana amb Vox?
Jo no crec que hàgim de fer comparacions ni equiparacions. És que jo crec que la història d'Esquerra Republicana és una història realment, diguem-ne, molt complicada, la seva relació amb la democràcia. Ja als anys 30 i després del que van fer a l'any 17, doncs encara més. Per tant, jo crec que el judici que mereix Esquerra Republicana en termes de responsabilitat i en termes de respecte a la democràcia, doncs no és precisament elogiós. No és un, jo no faig un, diguem-ne, i mira que tinc bona relació amb persones d'Esquerra Republicana i el respecto personalment, però el que és evident és que la seva formació política al llarg dels anys ha tingut una relació amb la democràcia més que discutible. Per tant, jo no entraré en disquisicions, en comparacions. El que dic clarament és que m'agrada la centralitat, m'agrada el moderantisme, m'agrada la capacitat d'entendre amb els diferents, fins i tot amb els adversaris polítics. El liberalisme, deia Ortega y Gasset, que és la suprema generositat d'entendre't amb l'adversari polític i fins i tot encara més amb l'adversari polític més feble. Per tant, estic absolutament d'acord en que hi ha d'haver pluralisme, inclusivitat en la política espanyola, però el que tinc clar és que l'ideal per Espanya és que hi hagués responsabilitat d'estat en els dos grans partits, no només en un, que de moment l'únic que l'ha demostrat ha estat el Partit Popular.
Aquest matí estem conversant amb Nacho Martín Blanco, serà el número 1 de la llista del Partit Popular per Barcelona, en aquest cas després d'una trajectòria llarga al Parlament de Catalunya amb Ciutadans. Des del punt de vista personal, va costar prendre la decisió de marxar de Ciutadans, fer el pas a encapçalar la candidatura del Partit Popular? Perquè entre un anunci i l'altre van passar 4 dies, 5 dies, no recordo exactament, però vaja, era un dijous, si no m'equivoco, i dilluns o dimarts es confirmava que series el número 1 del PP.
Doncs mira, Pol, et respondré amb absoluta sinceritat. Va costar en termes efectius, emocionals, personals, amb moltes persones del meu expartit, de Ciutadans, amb qui tenia i tinc i mantinc una gran amistat. Començant pel senyor Carlos Carrizosa, que és un dels grans amics que jo he fet en política. Per tant, des d'aquest punt de vista, és evident que va costar. D'altra banda, també et dic una cosa. Jo ja feia temps que tenia assumit que el projecte de Ciutadans, la seva viabilitat era complicada. I et dic una cosa, espero equivocar-me, tant de bo m'equivoqui, però jo crec que la viabilitat del projecte de Ciutadans està en entredit.
La decisió de marxar és anterior o posterior a que Ciutadans decidís que no es presentava a les generals?
Evidentment és posterior, i aquí sí que m'agradaria fer aturar-me un moment. Per mi és important dir, no té cap sentit, a mi em resulta surrealista, fins i tot delirant el pretendre que algú pot estar, després d'haver patit una patacada electoral com la del 28 de maig que jo vaig patir, vaig sofrir com qualsevol altre membre de Ciutadans en aquell moment, l'endemà tots teníem una papereta difícil havent d'anar a una executiva en què ens havíem de posicionar, després de la convocatòria electoral del senyor Pedro Sánchez, ens havíem de posicionar sobre una qüestió transcendental. Però aquell dia jo vaig fer una manifestació que va molt en la línia del que et deia abans, que després alguns m'han retret, però que precisament, doncs, si jo hagués tingut alguna cosa parlada amb algú altre, seria absolutament ridícul fer aquella manifestació. I vaig dir, companys, jo crec que ha arribat el moment d'assumir que el debat no és si ens presentem a les eleccions o no, sinó si Ciutadans és un partit viable o no. És molt dur dir-ho així, Pol, però jo també...
Com electoralment parlant, viable a escala espanyola, és bastant evident que avui no.
Clar, clar, jo crec que el debat era aquest. Després, curiosament, s'ha retret aquesta honestedat o aquesta sinceritat en els plantejaments que vaig fer. Jo crec que vaig fer el correcte, vaig fer el que havia de fer, jo havia de participar en aquella executiva, lògicament. Jo no tenia absolutament res parlat, i insisteixo, és delirant, absolutament surrealista, que algú que em conegui, i tothom diguem-ne, tot l'àmbit del meu expartit em coneix perfectament, saben positivament que jo no tenia absolutament res parlat amb ningú. És més, saben positivament que jo fins fa 4 dies, si algú m'havia dit, algú d'algun altre partit, m'havia fet algun comentari desenfadat, de, ostres, Ciutadans està molt malament, vine amb nosaltres, jo sempre havia manifestat una posició molt, diguem-ne, de marcar distàncies. Per tant, per mi és important dir, sí, va ser una decisió personal difícil, però també et dic una cosa, coherent, normal, previsible amb la meva evolució i amb la meva trajectòria política.
Et sorprèn que et vingui a buscar el PP o no? És a dir, al moment no sé qui et fa la trucada, no sé si és el Santi Rodríguez o si ho pots explicar o no ho pots explicar qui és la persona, però et sorprèn que et vingui a buscar?
Si t'he de dir la veritat, i pot semblar una mica immodest, no, no em sorprèn, però sobretot no em sorprèn, ara no tant parlant de les meves virtuts, que d'això, si n'ha de parlar algú, no sóc jo, evidentment, sinó parlant de la meva trajectòria política des que vaig entrar en política amb Ciutadans l'any 2017 i fins i tot abans en les meves intervencions públiques, en tertúlies de ràdio i televisió, en absolut. Jo crec que un votant liberal de centre o de centre-dreta a Catalunya, el normal és que tingui algunes opcions, i aquestes opcions bàsicament es reduïen, a parer meu, i em puc equivocar, al PP i a Ciutadans. Evidentment, quan Ciutadans comença a trontollar com trontolla en les últimes èpoques, doncs una alternativa o principal, o en alguns casos per alguns com a segona opció, és el Partit Popular. I per mi no és sorprenent, sinó que és lògic, raonable, que jo hagi fet aquest pas. Em sembla absolutament coherent amb la meva trajectòria política. I, home, jo crec que cadascú sap el que ha dit en públic i en privat. I jo tinc una qualitat, que no sé si és virtuosa o no ho és, però tinc una qualitat que és la de dir o intentar dir sempre el mateix en privat que dic en públic. I a mi, doncs, home, qui em coneix, és evident que la meva visió sobre el que s'ha anomenat el bipartidisme en termes pejoratius, doncs jo sempre he marcat molta distància amb aquest, diguem-ne, amb aquest judici tan contundent contra els dos grans partits. Primer, perquè el Partit Popular, per mi, ha fet una política molt més responsable que el Partit dels Socialistes, i després perquè el Partit dels Socialistes és un altre partit estratègic per Espanya. Jo sempre ho he dit, i per tant jo espero que tots dos partits siguem capaços d'estar a l'alçada de les circumstàncies després de les eleccions del 23 de juliol.
Qui et fa la proposta?
La proposta...
Qui et ve buscar?
Mira, Pol, al final hi ha converses amb diversos amics que tinc al Partit Popular, que els he tingut de fa anys. Jo tinc una molt bona amistat, que no, la proposta no ve d'ell, però una molt bona amistat, per exemple, amb el Joan Milian, de fa molts anys, amb qui comparteixo inquietuds intel·lectuals i a més, un afecte recíproc de fa temps. Després tinc bona relació amb el Santi Rodríguez, amb el Dani Cirera, tinc bona relació amb molta gent, i això, diguem-ne, és una cosa que jo m'atreviria a dir que és coral, no és una cosa...
Hi
ha un momentum.
Aquests dies una de les coses que s'ha dit és que Feijóo va anar el teu fitxatge. abans del teu sí, tu parles amb Feijó en algun moment? O...
Sí, jo vaig arribar a parlar en un parell d'ocasions amb el senyor Feijó. Va ser una conversa realment molt amable, molt agradable. Vaig constatar o vaig confirmar la meva intuïció que és un home responsable, un home de concòrdia, un home capaç d'entendre diverses consideracions de caràcter polític, econòmic, social i humà, i em va resultar doncs, molt sensata la seva proposta, efectivament.
Fem una pausa de 2 minuts. Encara no. Afegim també aquí a la taula la Montserrat Nebrera, el Sergi de Maia, el Jordi Barbeta, i acabarem aquesta conversa amb el Nacho Martín Blanco. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla-me amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Camí d'un quart de 10 del matí d'aquest dimarts, que és dia 20 de juny, convertint conversa avui amb el Nacho Martín Blanco, que encapçalarà la llista del Partit Popular per Barcelona en aquestes properes eleccions, una llista que es presenta avui al migdia. Sumem en aquesta conversa aquest matí el Sergi de Maia. Com estàs, Sergi? Bon dia i ben
Hola,
tornat.
Bon dia,
la Montserrat Nebrera, com anem, Montserrat?
Tal,
bon dia.
Molt bé.
I el Jordi Barbeta, que avui el tenim en la distància, però és amb nosaltres. Jordi...
Bon dia.
Com vas? Tot bé?
Tot bé, tot fantàstic.
Molt bé. Escolta'm, tens alguna pregunta pel Nacho?
Ui, tinc 15, però...
Tens 15? Vale, de moment sí. Trien una, sembla... una i mitja. Em pots triar una i mitja.
Em sembla que... Mira, és que hi ha tantes que no sabia per quina començar. Hi ha una que és que no sé si me la pot contestar ell. És a dir, hi ha una persistència en l'error per part del Partit Popular en el que... les decisions que sempre es prenen a la direcció central de Madrid, sense comptar en el partit, amb les bases del partit de Catalunya. I la prova és, no sé, que pues, fa 4 anys van presentar Cayetana Álvarez de Toledo, va caure aquí com un paracaigudes, menyspreant totes les estructures del partit. Llavors, què passa? Que el partit no treballa, clar. El partit se sent marginat, se sent menyspreat, i llavors el partit no treballa. I el resultat va ser que el Partit Popular va treure el pitjor resultat de la seva història, deixant de banda el perfil de la senyora Cayetana. El Nacho Martín Blanco, jo ja sé que el seu ideari és el mateix que el del PP. Jo crec que entre el PP, Ciutadans i Vox no hi ha pràcticament diferències polítiques ni ideològiques. Polítiques potser sí, però perquè hi ha rivalitats. Però clar, el senyor Nacho Martín Blanco ve d'un altre partit i el fitxen el dia abans de les eleccions. I els partidaris, els militants del Partit Popular a Catalunya, diuen, bueno, nosaltres aquí estem treballant sempre per un altre, no? Llavors, això és un error. Jo no sé si el senyor... Bueno, el Nacho Martín Blanco, ens coneixen de fa temps. Com ho veu? Perquè realment és un paracaigudista. No sé si l'ajudaran gaire a les bases del PP.
No sé, a veure com t'han rebut.
Jo, la veritat... Els hi ha fotut el lloc, diguem-ne.
Jordi, què tal? Bon dia i gràcies per la pregunta fàcil que em fas. No era la que teníem pactada, Jordi, però vaja, l'accepto, l'entomo.
Ja no recordo haver pactat, però si vols pactem alguna.
No, mira, Jordi...
Tenia una més fàcil, eh?
Home,
quina
doncs...
valoració moral fas?
Doncs t'has cobert de glòria, Jordi.
Franco i José Antonio.
Bueno, en fi, jo ja et dic, la veritat és que jo em sento amb molt de suport entre molta gent que conec del Partit Popular. Estic convençut que això és un període que requereix també un temps d'adaptació. Em fa l'efecte que lluny de ser un problema, jo crec que el fet de ser capaç de traure, i em sembla una mica immodest, però en tot cas de traure talent de fora del teu partit o de traure talent de la societat civil o d'altres partits polítics, sobretot quan la situació és la que és, la conjuntura és la que és, per mi és una virtut. Jo crec que això diu molt en pro de la visió que té el senyor Núñez Feijóo, de voler fer una, diguem-ne, la millor de les apostes per Catalunya, per Barcelona i per tot Espanya, i insisteixo, jo tampoc no crec que sigui, com tu deies al principi, la persona més indicada per respondre aquesta pregunta, però si em pregunta si és un encert del Partit Popular haver apostat per mi com a cap de llista, home, seria una mica immodest contestar-te. Però sí que és veritat, Jordi, que parlo amb molta gent del perímetre del Partit Popular, gent que és votant del Partit Popular o gent que pot votar el Partit Popular, que em felicita i em diu que considera que és una magnífica notícia doncs que jo hagi acabat sent el cap de llista del Partit Popular. Més enllà d'això, jo el que em comprometo és a treballar amb honestedat, amb raonabilitat, amb modèstia i sobretot amb humilitat també envers els militants del Partit Popular, que mereixen per mi tot el respecte com el mereixen el del conjunt de les formacions polítiques.
Montserrat.
Bé, jo estava pensant en la clau de la meva pròpia experiència i del que signifiquen els diputats, tant els parlamentaris catalans del Parlament de Catalunya com els diputats, com ara seràs tu, Nacho, que és més que previsible que sigui així, al Congrés dels Diputats, no? I abans parlaves, en l'entrevista parlaves d'un concepte en el que hi coincidim, un estat i un país com Espanya no es pot concebre dins de l'estat de les autonomies si no és amb una lleialtat institucional. Des d'aquesta perspectiva, és evident que quan es reclama s'ha de tenir també aquesta lleialtat institucional. No parlem ara del que ha fet el PSOE, no? Parlem del Partit Popular, en el que tu entres i en el que jo hi vaig ser. Tu creus que aquesta lleialtat institucional l'ha practicada també pel que fa referència a Catalunya al Partit Popular? És a dir, ha permès, tenint en compte la complexitat d'Espanya, ha permès l'existència d'un Partit Popular de Catalunya que interlocutés amb el conjunt del partit, de manera que quan tu ara siguis diputat a Madrid puguis tenir un paper rellevant en la defensa dels interessos particulars o perifèrics de Catalunya respecte del conjunt d'Espanya, com per exemple en alguns casos ha fet el Partit Socialista. No dic que sigui l'única raó de ser d'un diputat del PP a Madrid. Però creus que això, mirant la trajectòria, i si no és així, pensant en el futur, fora bo que hi fos?
Com sempre, Montse, coincideixo molt amb el plantejament que fas, perquè, entre altres coses, és formalment matisat. I jo això crec que és important. La realitat és molt complexa i, per tant, deies, l'única manera de defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya és anar a Madrid i diferenciar-se del que diu el partit a la resta d'Espanya? No, jo crec que no. En tot cas, sí que hi ha un element de reivindicar determinades qüestions que interessen o que són de l'interès material dels ciutadans de Catalunya, que jo crec que és raonable, sensat i desitjable que es faci des de els membres, els representants, diputats provincials per les quatre províncies catalanes. I jo crec que això és una cosa que ha de ser perfectament compatible amb lleialtat institucional i amb lleialtat amb la resta d'Espanya. Doncs ha de ser perfectament compatible amb defensar el projecte comú espanyol. És que jo crec que hi ha un malentès. Jo quan abans em declarava un ferm autonomista, hi ha un malentès que és no considerar les autonomies estat. Les autonomies són estat i, per tant, jo crec que el més raonable és intentar tenir el millor govern al conjunt de les autonomies per fer el millor govern al conjunt d'Espanya o al conjunt de la nació. Jo crec que això és perfectament possible i, des del meu punt de vista, en la mesura de les meves possibilitats modestes, més o menys modestes, intentaré, efectivament, doncs, que es tingui o que hi hagi aquesta sensibilitat de la qual tu parlaves, Montse. Ara, sí que és veritat que jo crec que la sensibilitat no ha de ser envers el discurs del nacionalisme català. No, el nacionalisme català existeix i, com deia Ortega, aquí l'única solució, o no hi ha solució, sinó que hay que conllevar-lo. I a la mesura que s'ha d'endurar o conllevar, doncs jo entenc que la realitat és complexa, és plural, ens hem d'entendre amb gent molt diversa, al conjunt d'Espanya i també a Catalunya, però crec que també hem de reivindicar aquest projecte comú de tot Espanya i es pot fer perfectament des de Catalunya, i fins i tot en les nostres dues llengües, en català i en castellà, cosa que em sembla el més normal del món. Reivindicar el projecte col·lectiu espanyol en català és una cosa que per mi és especialment important, i jo sé que, a més, Montse, estic convençut que a tu no et desagrada aquesta idea, i crec que això és una cosa que ha de ser normal, raonable i, a més, desitjable per al conjunt d'Espanya. I és una cosa que jo intentaré fer sempre en política, ho he fet fins ara i continuaré intentant-ho fer.
Sergi. Jo tinc dues preguntetes que tenen a veure, de fet són complementàries, o sigui, no m'allargaré, però tenen a veure amb els dos partits dels que has format part, no? D'una banda, respecte a Ciudadanos, o Ciutadans, va tenir un moment extraordinari d'èxit electoral, 57 diputats a Espanya, 33, 34, si no m'equivoco, a Catalunya. Semblava fins i tot que la perspectiva podia arribar a ser convertir-se en el primer o en un dels primers, alternativa de govern, també a Catalunya. I de sobte, i en un període molt accelerat de temps, estem parlant d'això de fa 4 o 5 anys, està al límit de la desaparició. No? La meva pregunta en aquest sentit és què creu vostè que ha fet malament? És a dir, quins han estat els grans errors de Ciudadanos perquè en un període tan curt hagi tingut aquest fracàs electoral d'un èxit que semblava tan rotund. I a la vegada també volia preguntar-li què és el que creu que ha canviat en el Partit Popular en aquests anys perquè vostè, que va decidir afiliar-se a Ciutadans i que, per tant, entenc que el veia amb una diferència substancial respecte al Partit Popular, ara cregui que no. Ho dic perquè externament no sembla que el Partit Popular hagi fet grans canvis, ni tan sols una relectura crítica del seu passat. Més aviat la sensació és la contrària, no? Per tant, veient una línia molt continuista en discurs, en programa, en propostes, a un li sorprèn aquests canvis i per això estava interessat en saber què és el que creu que ha canviat en aquest sentit.
Bé, Sergi, jo crec, en primer lloc, que Ciutadans és una història d'èxit. Jo crec que Ciutadans ha estat una història d'èxit en la mesura que va aconseguir guanyar unes eleccions a l'any 17, després d'haver nascut a l'any 2006, a l'escalf, precisament, d'una actitud, a parer meu, excessivament condescendent del Partit dels Socialistes de Catalunya en relació amb el nacionalisme. Però, en tot cas, les històries d'èxit, de vegades, doncs, acaben tenint un final i jo desitjo equivocar-me amb el que deia sobre la viabilitat de Ciutadans abans. Espero que Ciutadans sigui un partit viable i li desitjo tots els èxits del món, però en tot cas no seré jo qui digui quins han estat els errors. Jo hi veig molts més encerts en aquests 17 anys d'història de Ciutadans que no pas errors. I, per tant, si hagués de parlar...
No s'atreveix ni a plantejar-me un o dos. És a dir, la debacle és molt greu i molt accelerada.
Efectivament.
Una cosa deu ser molt significativa que s'ha fet malament i no dubto que té l'opinió al respecte.
Tinc una opinió, per exemple, si et dic la veritat, i ja que us deia abans que m'agrada dir el mateix que dic en privat, dir-ho en públic, tinc una opinió. A mi, personalment, em sembla que no s'ha estat just, per exemple, amb la interpretació que s'ha fet sobre la decisió d'Albert Rivera de no arribar a un acord amb Pedro Sánchez. Va ser una de les principals promeses electorals de Rivera durant aquella campanya i després de les eleccions va complir amb una de les seves principals promeses electorals. A mi, crucificar un polític per complir amb una de les seves principals promeses electorals em sembla una cosa d'allò més curiós. Després, cadascú podrà valorar si era encertat o no era encertat el fet d'acordar o no acordar un govern amb el senyor Pedro Sánchez. Però dit això, sobre què ha canviat, Sergi, jo és que, francament, jo mai no m'he cregut les històries dels que presentaven, diguem-ne, qualsevol partit que tingui una visió del conjunt d'Espanya, una visió lleial amb la resta dels espanyols, com un partit pretesament anticatalà. Moltes vegades es confon el ser contrari al nacionalisme català, o fins i tot ser antinacionalista català, que jo insisteixo, jo prefereixo ser que no anti-ésser. Prefereixo reivindicar el positiu que no pas el negatiu, i en tot cas, sí, home, és evident que sóc contrari a les tesis del nacionalisme català, però crec que també he demostrat capacitat de respectar els meus adversaris polítics en aquest sentit, i per tant no tinc gaire recança a reconèixer que efectivament sóc contrari a les tesis del nacionalisme català. Dit això, jo crec que el Partit Popular ha estat un partit que quan ha governat Espanya, a Catalunya li ha anat prou bé, li ha anat raonablement bé. Per tant, no crec que calguin grans canvis, però sí que t'he de dir que en el discurs del senyor Feijó jo detecto o percebo coses que a mi personalment m'il·lusionen, com per exemple la recuperació de l'estabilitat institucional, la recuperació de l'economia espanyola, la baixada generalitzada d'impostos, una proposta amable des del centre-dreta de Concòrdia sense complexos, ferma, però tampoc sense estridències. A mi aquest estil, francament, m'agrada, i per tant, si he de parlar del que per mi és important o del que per mi és substancial, doncs et diré aquestes coses.
Nacho Martín Blanco, escolta'm, un plaer. Parlem a partir del dia...
No puc fer una altra pregunta?
Ah,
dale, Jordi. Perfecte.
Bueno, però fes-la més ràpid, no et diré curta, però molt, més ràpida, no, més ràpida que l'anterior.
Que no he saludat així d'entrada el Nacho, jo volia dir que el Nacho Martín Blanco ha estat un dels bons parlamentaris que han tingut el Parlament de Catalunya. Independentment de les idees que ha defensat, que jo crec que eren... de les quals jo no comparteixo, perquè jo crec que buscaven més aviat el conflicte que el contrari, però des del punt de vista parlamentari, de tècnica parlamentària, jo crec que era és un bon fitxatge. Ara, a l'entrevista que li has fet abans,
sí.
M'ha semblat entendre que el senyor, i voldria que ho concretés, el senyor Nacho Martín Blanco, vostè, en el moment, després de les eleccions, partint de la base que el PP sigui la llista més votada, vostè defensarà abans un pacte amb el PSOE que un pacte amb Vox?
Doncs mira, Jordi...
La gran coalició abans que el PP-Vox.
M'ho poses relativament fàcil, en aquest cas. Jo crec que el principi de deixar governar la llista més votada, com a norma general, és bastant atendible i bastant raonable. Per tant, jo crec que el que s'ha d'esperar és el resultat de les eleccions. Jo espero que la llista més votada m'escreix sigui la del Partit Popular, però en tot cas ja et dic, el principi de deixar votar la llista més votada no em sembla en absolut forassenyat.
No, però jo he parlat de gran coalició o coalició amb PP-Vox, perquè al final s'ha de fer govern.
Sí, però, clar, haurem de veure quina és la llista més votada, Jordi, abans de posicionar-me sobre una qüestió que encara és una hipòtesi.
Que si el que guanyes el PSOE no hi ha gran coalició, però si guanya el PP...
No, al contrari. Jo el que dic és que guanyi qui guanyi, al principi de deixar governar la llista més votada em sembla molt atendible.
Passa que en aquest cas a Barcelona no ha passat, Nacho? La llista més votada era Xavier Trias i el PP ha fet alcalde el Jaume Collboni.
Per això m'he guardat de dir que com a principi general...
No,
però també...
Això va passar abans d'ahir, eh?
També et dic una cosa, Pol. El pacte Trias-Maragall, a parer meu, tot ho canvia. El govern no ha anat Trias-Maragall, era una pretensió de fer una cosa que crec que no era assumible ni de bon tros pel Partit Popular.
Quina?
doncs fer un govern, posar una vegada més Barcelona al servei de la causa del nacionalisme català, cosa que no crec que sigui el sentit majoritari dels ciutadans de Barcelona.
A partir del 24 de juliol tindrem temps de parlar-ne. Nacho Martín Blanco, gràcies per haver vingut.
A vosaltres, Pol, gràcies a tots.
Que vagi molt bé. 9:29, ara tornem.
Ràdio Estel.